Hola, Broc. Hola, Broc. Hola, Mela. Hola, Prieto. Què tal? Bon dia. Bon dia. Hola, Tinet Rovira. Bon dia.
Hola, bon dia. Com estem?
Això tu. Moltes felicitats.
Jo estic conduint. Bé, estic bé.
Estàs conduint? Ah, però esclar, sense...
Manos libres.
Justo m'has fotut. Val, sí, sí, que al segle XXI hi ha manos libres.
Vale.
Bueno, un share que t'esperaves, un 30%, més del 30%, no, inesperat, què?
No, no, això no s'espera, perquè això són xifres d'una altra època.
Sí.
És a dir, tot el que passi d'un 25 ja és, són xifres de quan la tele era hegemònica.
Sí.
Per què? Em pots explicar, Tinet, per què aquesta edició, la 9 d'OT, molta gent ja la compara i la crea com una mena de cordó umbilical amb la primera?
Bueno, perquè hem recuperat una mica la innocència i la veritat. Jo crec que cada cop és més difícil veure coses de veritat a la tele. I OT1 va ser una cosa molt de veritat, perquè tots els concursants no sabien on es posaven, ni el públic. El públic també era innocent, no sabia el que anava a veure. I 16 anys després hem tornat a recuperar part d'aquesta innocència. Els concursants, molts eren molt, molt petits quan es va fer OT1 o quan es va fer l'últim OT. El públic també és diferent, no hi ha la mateixa innocència, però el que sí que hem trobat és molta veritat. El càsting és un càsting molt de veritat, els professors han aportat moltíssima veritat de tot el que han fet, i nosaltres també hem volgut fer una edició, per dir-ho d'alguna manera, sense res d'amagar. És a dir, nosaltres hem exposat tot, absolutament tot, amb un canal 24 hores, que no era 24, que era un canal 16 hores, a YouTube. Nosaltres ensenyàvem tot el que hi havia i llavors deixàvem que els usuaris fessin ells les històries, no? No explicàvem a la gent. A vegades aquest tipus de programes, el que fan, sobretot els realities, és que hi ha una línia editorial que t'expliquen el que passa. Llavors, per tant, tens com una visió, diguéssim, induïda del que passa. Nosaltres, des del moment que optes a que tot estigui obert, que tothom tingui accés, que hi ha una política de transparència, que tant els professors, jo mateix estic a les xarxes i que tot és visible, doncs ja deixes que les interpretacions les faci el públic, no?
Ja.
Crec que podríem dir que el que ens ha marcat és que tot ha sigut molt de veritat.
Val, ha sigut molt de veritat, però això és com molt eteri, que és molt de veritat, anem a posar-li noms i cognoms.
No, és molt difícil, eh?
Ja. No, quan dic eteri és en l'explicació, és a dir, si ha sigut... Sí. És a dir, com diuen, aquest tio és total. Bueno, què vol dir, és total? És a dir, dic perquè... Que per què de la 2 a la 9, 2, 3, 4... O la 2 potser sí, encara la podíem interpretar amb aquesta normalitat. Però a partir de la 3, 4, 5, 6, 7 i 8, no havia tingut aquesta normalitat.
Perquè, per exemple, d'entrada, si ens fixem amb els concursants, per dir d'alguna manera, es va establir el manual del bon concursant. Este es mi sueño, lo hago por mi abuelo, que está en el cielo... Jo ja estic fins als nassos de veure tots aquests talents que sembla que perquè t'hagis de dedicar a cantar hagis de tenir una vida de merda. O sigui, tu pots ser feliç, tenir una família feliç i tenir una escolaritat, anar a fer l'ESO, fer extraescolars i ser un bon cantant, no? Llavors, per això et dic que igual hi ha hagut també, com dic veritat, és això, eh? Dic, a veure, jo me'n recordo que després del T1 tothom tenia com una mena al cap el manual del buen concursante, no? Per a tot allò, tot era su sueño, és mi vida, els deies que no el càsting, i tots feien aquella cosa de que què vas fer de mi, no? Llavors, fa mitja hora no estaves dins i ara tampoc hi ets. Dic, la vida és la mateixa, la vida segueix.
No? Bustamantismo, no, diríem?
Bueno, una mica de bustamantismo, una mica d'allò d'aquella cosa d'anys enrere, no? Que la gent es feia torero per comprar-li una casa o... Per comprar...
Sí.
Tot això està superat. Val, tot això ja està superat.
Val, deixa'm, llavors anem per parts. Per exemple, primera, amb això d'aquesta veritat, primera, quina importància ha tingut el càsting?
És el 99% del programa.
I què heu canviat perquè no hagin ara bustamantismo? És a dir, què heu fet...
No, nosaltres no hem canviat res, ha canviat la societat. Per dir-ho d'alguna manera, tots els nens aquests que han entrat han fet l'ESO. I això és un mèrit de l'educació d'aquest país, saps què et vull dir? Que les coses en 15 anys han canviat molt. O sigui, nosaltres tenim una joventut molt ben preparada. I no tindria cap sentit, diguéssim, que nosaltres encara estiguéssim amb aquesta visió d'anys enrere.
O sigui, és a dir, que si amb un càsting no tires de generació nini, com ha passat amb realities i... És a dir, tens més possibilitats de que et funcioni bé amb el que tu vols, és a dir...
Nosaltres buscàvem un càsting positiu en el sentit que volíem gent que es volia dedicar a la música, i d'entrada una de les coses que aquesta vegada sí que vam dir, és a dir, si tu et vols dedicar a la música, tinguis diners, no tinguis diners, tinguis el suport familiar o no ho tinguis, si tu et vols dedicar a la música avui en dia, hi ha moltes maneres de que tu donguis el primer pas. És a dir, si tu et vols dedicar a la música, però segur que has fet extraescolars i has intentat tocar algun instrument o has intentat fer solfeig. El que passava anys enrere és que tu feies un càsting i tothom deia, no, a mi em diuen que canto bé, jo en les celebraciones familiares canto, però ningú havia donat el pas de començar-se a preparar. En canvi, el càsting d'aquest any, el 85% de la gent que en algun moment de la seva vida, de la seva joventut, havia pensat que es volia dedicar a cantar, doncs ja havia intentat fer unes classes de cant o havia fet tutorials de YouTube. O sigui, avui en dia et pots fer gairebé qualsevol cosa entrant a YouTube, que és gratis. Saps què et vull dir? I llavors, si veus que hi ha una joventut que, a part de tenir un somni, està treballant perquè aquest somni es compleixi, doncs ja tens mig camí fet.
Va, potser una diferència és que abans en els càstings la gent venia a ser, o quan era de veritat, a ser estrelles de la música o a ser cantants, com deies, però va haver-hi un moment que a OT la gent venia a ser estrelles de la tele. Que és una diferència, potser, no?
No, i sortir de l'andamio, saps?
Exacte.
Salir de l'andamio.
Hi havia un fenomen molt curiós, sobretot a partir d'OT1, no? Que hi havia molta gent que es presentava als càstings perquè, imagínate que cogen el que està a mi lado saldré en todos los vídeos. Que aquest era un perfil. Hi havia molta gent que feia les cues sapiguent que no tenia cap possibilitat, només amb l'esperança de que, imagina't que aquest que m'he fet col·lega aquí a la cua, a l'agafen, sortiré tots els vídeos. Sí, jo crec que el millor que tenim ara en aquesta generació de gent que puja és que, com que estan tan acostumats a ser protagonistes de la seva vida a través de les xarxes, hi ha un exhibicionisme a les xarxes tan bèstia que el fet de sortir a la tele o no sortir no els impressiona, perquè ells ja la seva vida ja l'han exposada a Instagram, a Twitter, a Snapchat, o sigui que no... El tema de les càmeres és secundari.
No hi ha postissets com podien haver-hi en altres. No. És menys postís, és tot més natural. És més veritat, com deies tu. Ara ho entès.
Pensa que tots aquests nens, tots ells, tots, ja havien penjat les seves cançons a YouTube, o ja tenien perfils d'Instagram on cantaven.
És que aquí vaig al segon tema, Tinet, perquè demà en parlarem precisament perquè tant en Jordi Celles com en Josep Maria Ganyet ens van dir, és que hi ha un tema que per mi també ha sigut molt clau d'aquest tot, i demà parlarem amb un dels responsables d'aquesta història, que és la primera vegada que aquesta OT ha passat de les xarxes cap a la televisió i no al revés.
Sí, però això és una necessitat, eh? Això és fruit d'una necessitat. Mira, nosaltres quan vam vendre el projecte a Televisió Espanyola, n'érem conscients que Televisió Espanyola tenia un públic envellit i que, per tant, nosaltres anàvem a fer un programa, però una gent que no estava mirant Televisió Espanyola o que no tenien Televisió Espanyola com a primera opció, o una cosa encara més greu, que no tenien la televisió com a primera opció. Llavors, clar, dius, ostres, com què fem? Doncs nosaltres hem d'anar a buscar la gent allà on està. I on estava la gent jove que nosaltres volíem arribar? Estaven tots de YouTube. D'aquí que nosaltres hem sigut els primers a nivell mundial de fer emissions en streaming d'un reality i també som els primers a emetre tantes hores a través de YouTube. Però era una necessitat. Nosaltres havíem d'anar a buscar el públic allà on estava, no? I parlar-li en el seu idioma. I llavors hem fet un fenomen d'arrossegar aquesta gent, perquè el que sí hem fet és que nosaltres dèiem el seguiment del programa s'ha de fer a través de les xarxes, però tu t'has d'apuntar a aquest event que cada dilluns fem, que és aquesta gala que dona sentit a tot això.
Val, hem parlat del...
aquest arrossegament del públic.
Hem parlat del càsting, hem parlat de les xarxes. Deixa'm un altre element. El nou presentador, Roberto Leal, molta gent ni el coneixia, uns altres el veien de l'Espanya Directo. Fins a quin punt el presentador té una incidència directa amb l'èxit d'un programa?
Home, a veure, hi ha formats que són tan potents que el presentador, diguéssim, no deixa de ser un mestre de cerimònies o un conductor. I llavors hi ha formats on el presentador és el 100%. No sé, per exemple, jo, hi ha formats tipus aquell concurs que havíem fet nosaltres de les caixes, de l'Alla Tu, que si no tens un bon presentador, allò no s'aguanta per allò. En el cas de Operación Triunfo, doncs necessites algú que sigui una mica el reflex del que estàs fent, no? I en el cas del Roberto Leal, és un tio que és molt de veritat, no és gens postís. Jo el Roberto fa molts anys que el segueixo i m'havia agradat sempre molt, i per mi sempre havia sigut l'aposta, vaig pensar... Si nosaltres estem apostant per fer una renovació del format i de descobrir 16 cares noves, també hem de ser capaços de donar una oportunitat a un presentador que no era, per mi no ha sigut cap sorpresa. Jo sabia que ho faria molt bé. I per això crec que ell, en aquests moments, ja la gent ja no pensa el té, pensa un altre presentador. Jo crec que ha sigut... Home, és molt lleig ara que jo dic que és el millor presentador de té, però de fet és el que ha tingut la papereta més difícil, perquè d'entrada era el més qüestionat.
Ja. No, ja, ha crescut bastant, perquè, sí. Per exemple, la gala d'ahir...
Ahir la nit ho va salvar,
Al final. Hi ha moments on hi ha problemes tècnics i és capaç de, no, de recondir una mica l'expressió.
Ahir va ser un desastre la gala o no?
De so, al final, va haver problemes.
Tinet.
A veure, jo us explico. Nosaltres, en els últims 10 minuts de programa, vam tenir un problema amb la PEA, que és el sistema d'àudio que dona àudio al que és el públic i al que és l'escenari. Nosaltres totes les coses d'aquí del plató les tenim per duplicat, des de la corrent fins a les taules de so, tot està duplicat. I vam tenir la mala fortuna que les dues taules d'àudio que donen so només a la sala, diguéssim, només el que és l'interior del plató, es van penjar les dues. Llavors l'única solució que hi havia era poder fer un reset i resetejar tot el sistema d'àudio que inclou tres taules d'àudio més. Això volia dir que ens haguéssim quedat sense àudio fins i tot els micros que funcionaven. Llavors, com que estem amb una televisió que no té publicitat i, per tant, no et pots anar a publicitat, vam dir, mira, millor anul·lar
l'actuació
del visual, perquè tampoc teníem cap garantia que resetejant tot el sistema d'àudio les coses funcionessin, no? I això va ser... Però, bueno, es va viure més un descontrol a dins del plató, perquè no se sentia a la sala el que s'estava dient, que no pas a casa, que sí que els micros funcionaven. Per això us dic que nosaltres tenim tot segmentat, perquè en cas que passés qualsevol desgràcia, no falla tot, falla les coses per trams. I va fallar justament el tram aquest que et dic de l'escolta al plató, que, evidentment, si has de fer una actuació, és bàsic, t'has de sentir.
I un altre punt que crec que també és important, que és el propi càsting que heu fet dins del que és la pròpia acadèmia, és a dir, els professors, al marge de la directora de la Noé Galera, però també el Manu Guix, que ja és un veterano del lugar, però també el Guillem i el Kiwi, els Javis... tot això també ha trobat un element col·lateral als cantants, que crec que ha estat també molt important, no?
Bueno, escolta'm, el càsting de professors forma part també de transmetre aquesta veritat. Fixa't que gairebé ningú d'aquests que has esmentat són professors de veritat, però en canvi avui, per exemple, un de les felicitacions més maques que he rebut en el mòbil és d'un amic meu que és professor i que m'ha dit que tota aquesta gent que han fet de professors a l'acadèmia han engrandit la professió, perquè se'ls ha vist gent molt entregada, gent amb moltes ganes de que els seus alumnes millorin, que ho facin bé, des del carinyo, a més a més, i des de potenciar moltíssim totes les coses que tenen bones els alumnes i traient importància a les coses que no tenen tan bones. No? Jo crec que hem estat encertats en la tria de professors. Per exemple, el Guillem i Kilway, si tu ara entres a YouTube i agafes les seves classes, fas un màster.
Són meravelloses. Són meravelloses, de bo.
L'Andrea Villalonga, si algú té interès en saber coses de la imatge que projecta i de com millorar una mica la teva presentació encara als demés, doncs agafa't les classes de la Villalonga. Jo què sé, els Javis són una meravella, són gent amb molt de talent. La Noe, què us he de dir de la Noe? La Noe no ha fet mai de professora, ella és directora de càsting de Just Music, però també quan vaig pensar en ella perquè fos la directora, jo també ho tenia molt clar. A vegades jo tinc les coses molt clares, però només les tinc jo, no?
És un problema, eh?
Sí.
Jo, per exemple, quan defensava el Roberto Leal, a vegades pensava, home, clar, deien, és que no coneix ningú, és que no té experiències multicàmeres, perquè mira aquello que fa d'Espanya Directo, només té una o dues càmeres. Imagina't quan en tinc 9 o 10 que anirem al plató. Jo pensava, sí, però jo crec amb ell, no? I amb la Noé igual. Vaig començar a buscar professores i directores d'acadèmia i les comparava amb la Noé i sempre sortien per d'ell i vaig dir, escolta'm, tira endavant, tu, proposa-li la Noé, que es va quedar pasta boniato, i vaig dir, ho faràs molt bé. I, però esclar, són intuïcions que jo tinc, que, a veure, no sempre l'encerto, eh? Ara no us diré els meus grans errors.
No,
no te'ls anava a preguntar.
Em podíem fer una llista, també.
Però sí que tinc dues preguntes per acabar sobre OT. La primera, el resultat final és el que t'esperaves o no? Ara t'estic per gairebé que et facis de crític, eh? Però és a dir, aquests quatre que han estat als finals, és a dir, ha guanyat
Amaya,
després Aitana, sí. Després Míriam i després Alfred. T'esperaves així o no?
A veure, jo no m'esperava que estiguessin tan empatades l'Amaya i l'Aitana. Jo, perquè són totes dues triomfaran moltíssim
a la vida.
En el món de la música. Per exemple, la Maya és música, és una persona que tot ella és música. Fixeu-vos que quan canta o quan toca un instrument, ella s'abadeix d'aquest món, és una altra persona. És com una dualitat. Ella és una nena i quan es posa davant d'un instrument o quan es posa davant d'un micro es transforma en una artistassa. I llavors tenim l'altra, que és l'Aitana, que jo crec que és la que, a la que surti de l'ou es menjarà el món. L'Aitana, penseu que té 18 anys acabats de fer. Jo me'n recordo que quan vam fer el càsting, ella deia que això ho provava perquè, bueno, perquè volia provar-ho, perquè tampoc tenia molt clar si es volia dedicar a això o no, no. I fins i tot quan ja estàvem al càsting final, un dia ens va venir amb ella i em va dir, ostres, m'he de matricular a la uni, què faig? Clar, nosaltres vam dir, no, matricula't perquè igual... ni pel cas que entri, igual estàs una setmana. I o sigui, ella no tenia gent segur que si servia per això o no. I jo crec que l'Aitana, ostres, la poses dalt d'un escenari i li poses el foco i no pots deixar de mirar-la, a part que té una veu extraordinària. Sí, sí. Jo crec que aquelles dues tenen una carrera molt, molt, molt llarga. L'Alfred, què us he dit de l'Alfred? L'Alfred és que jo em passaria hores escoltant-lo parlar i tocant i té màgia l'Alfred. L'Alfred és un tio que també farà el que vulgui ell, perquè ell sí que és un esperit lliure. No? Així com hi ha gent que diu, li faran una carrera, no, ell se la farà ell, la carrera. Mm-hmm. I la Míriam, jo trobo que, per exemple, ell ho va explicar-ho molt, molt, molt bé, ahir, no sé quin moment la vaig sentir que ho explicava, que deia que, clar, que ella és una tia molt responsable, molt... Jo crec que la Míriam és una gran compositora i ho descobrireu. El Camina el va encarrilar ella i ja no començava ella. Però em va fer molta gràcia perquè ella es va fer una autodefinició molt bona. Va dir, diu, és que jo els primers dies estava tan concentrada en aprendre que, per dir una manera així, finalment diu que semblava una borda. És veritat, ella estava... Saps com aquell que li dona l'oportunitat d'aprendre alguna cosa i no vol perdre res i no interactua amb els altres? I això li va fer guanyar una imatge com de freda o com distant. Però la veritat és que jo crec que els cinc finalistes, tots cinc, són molt bons. I després hi ha gent que no ha arribat aquí, però que també tindran una gran carrera. Jo crec que hem fet un càsting, jo no sé si triomfaran els 16 a nivell musical, però que potser 10, segur.
I acabo. O té 10 per quan? Perquè suposo que, en aquest, és a dir, o té un, l'èxit. Després va haver-hi el 2 que va tenir. Llavors va anar, és a dir, sí, pujant, baixant, però hi ha una obvietat també, que és que aquest ha estat un televisió espanyola no, segur que no deixarà perdre un 30,5% de quota de pantalla en gairebé 4 milions d'espectadors. Per tant, està firmat, està paraulat, quan hi haurà OT10?
No hi ha res firmat ni res emparaulat. Penseu que Televisió Espanyola estem ara en un moment de canvis, però, home, hi ha molt d'interès per part de tothom de fer una propera edició. És una cosa que ara s'ha de parlar amb calma i és evident que si això ha de seguir Televisió Espanyola, no té cap sentit que ho fem en un altre lloc.
Però la idea és que sigui d'aquí poc temps, és a dir, que sigui aquest...
D'aquí poc temps no, perquè preparar una operació en triomfo necessites molt de temps. I ara el que sí que tenim previsió és que el proper càsting serà un càsting molt més intens i molt més llarg, perquè tindrem una altra vegada un altre allau de gent que voldrà provar-ho. Ara necessitarem més temps per fer el proper càsting.
Però per entendre'ns, si hi ha acord i tot plegat amb Televisió Espanyola, que no interpreta que hagi de ser una altra televisió, això és per aquest 2018 o veieu un OT pel 2019 ja?
Home, jo crec que seria per l'últim trimestre d'aquest any i igual com ha passat ara, que ha estat a cavall de 2 anys. No? Igual aquest any no arribaríem a començar. Bueno, però això són les coses que han de decidir els que programen. Però jo, per exemple, necessito aquest any... ben bé per càsting necessito més que l'any passat, per exemple. Jo crec que aquest any, si volem tenir un càsting a punt per començar el setembre o octubre, doncs hauríem de començar a fer càstings ja amb el mes de maig.
Amb el mateix nombre d'alumnes, per entendre's, a l'escola, tot això exactament igual?
Sí, jo crec que 16 és un bon número.
I amb els mateixos professors, per entendre'ns?
Home, haurem de fer algun canvi, no? Perquè sempre la gent demana canvis. Mm-hmm.
El Guille no ens el toquis, eh?
Defensant els amics.
Els que vinguin l'any que ve els hi posaré les classes en vídeo, com s'haurà més barat.
No,
el Guille jo crec que s'ha convertit en un segell de marca, no? És a dir, tu el sents i jo, per exemple, soc conscient que hi ha moltíssima gent que el fenomen OT doncs no hi connecta, però en canvi connecta amb les classes del Guille.
Efectivament. Ah, per cert, una cosa que m'estan dient tots els de la redacció, pares, mares i gent que no serà ni pare ni mare mai, que és el tema de l'horari. Que és que, clar, ahir va acabar 1:45 de la matinada. Fins i tot hi ha algun company del programa que és fan, superfan, com en Jordi Ramos, que es va haver quedar fins a 1:45 abans de l'hora que es llebre. Això és inevitable ja al segle XXI o no?
Mira... A mi m'agradaria que el prime time comencés... Jo ara parlaré de mi. Jo la meva vida real faig l'horari europeu. Jo dino a la 1 i m'agradaria sopar a les 8 del vespre i m'agradaria posar-me al llit a les 11. Jo ho faig en la meva vida privada. Si tots ho féssim, igual m'obríem aquesta pedra. Però és molt complicat, perquè és que el Televisió Espanyola ho va intentar en el seu moment adelantar el prime time, però quan es queda amb hi ha un problema, que nosaltres volem que això passi, però en canvi els resultats diuen una altra cosa. O sigui, totes les televisions que han intentat avançar el prime time han sortit perdent a nivell d'audiència. Per tant, ningú vol donar el primer pas. S'hauria de donar un primer pas en bloc. És a dir, totes les televisions hi ha d'haver un acord, diguéssim, nacional, estatal, digui-li com vulguis, i dir, escolta'm, els telediaris comencen a 9:15, fem telediaris curts, perquè jo crec que en mitja hora es pot explicar l'actualitat, no cal que el temps duri 3/4 hora tampoc, i que és veritat. És
sí,
a dir,
sí, i el futbol una hora, sí, sí.
No, clar, és que dius, veure, no tot és culpa del prime time, fem uns informatius, no, i que t'expliquem la Bíblia amb pasta. Sí. Jo crec que el que hauríem de ser una mica més sintètics, explicar l'actualitat en mitja horeta, enllestir el temps en 3 minuts, i intentar tots plegats, però això ha de ser un intent de tots, intentar tots plegats començar el prime time doncs a 9:15. Però això ha de ser una cosa que s'hi ha de posar-hi tothom, fins i tot la gent. La gent, escolta'm, jo veig gent que surt a comprar a les 9 del vespre.
És que avançant una hora tinc més audiència, n'estic convençut. N'estic convençut. Una hora abans?
Bueno, no ho sé, però clar, aquí, ja et dic, Televisió Espanyola va provar-ho l'any passat, d'avançar el prime time, i els hi va anar malament. Per tant...
Perquè tenim unes inèrcies, sí, sí.
Bueno, Tirant Rovira, moltes felicitats i fins aviat. Mm.
Gràcies.
Una abraçada.
Vinga.
Una bona.
11:34 minuts, Tirant Rovira, que en fi, és la persona que és el cervell d'Operació
Triunfo. Sí, però el Tirant Rovira també hauria de ficar una candela, una espelmeta, alguna verge o sant, perquè els que triï el càsting, entre ells, dos s'enamorin. És a dir, que hi ha una cosa que és impredictible,
sí, Pavela, això no,
que ha
no
passat i que si no hagués passat, ja, potser no hagués estat el mateix.
O sigui, jo crec que hi ha un moment clau, que és quan es produeix, però no explica l'èxit del programa.
D'acord, és un sumatori de coses.
Evidentment, és un factor que hi hagi hagut una parella dins ajudat, però crec que si no hi hagués hagut parella entre els dos,
també
hagués funcionat igual.
És la naturalitat que transmeten, no?
Sí, clar.
És a dir, a mi, que per exemple és un programa que no m'ha tirat mai, admeto que cada cop que el veia era com un efecte encanteri.
Hipnòtic.
T'acabes, no?
T'agafes, i et creus aquests...
Mentre això passava, a TV3, tall 3.
Tens la gel, Victòria?
Quineu vestides?
L'audiència sí. Va anar molt bé.
Per això volia parlar d'això, perquè estem parlant
d'un fenomen també.
D'un 30 de OT, un 24 a Catalunya, però és que ha vingut la família, fa un 21, venim d'un 25, que és l'estrena, i després d'un 23, és a dir, que sí que ha cercat baixat una mica, però està per sobre del 20.
Sí, sí, aguanta molt bé.
És una bogeria. Sí, sí. I això, per mi, és un fenomen televisiu molt interessant. Mm. Perquè això vol dir
tinc
que
resposta.
Oi, hi ha gent que veu TV3 que veu la sèrie.
Tinc resposta per part de TV3, perquè ho vaig preguntar. Vaig dir, escolta'm, aquest èxit, doncs perquè ha captat una audiència que no és de TV3.
Correcte.
Que és una audiència, diríem, perdoneu, que perquè ens entenguem, d'àrea metropolitana.
Sí, sí.
I això és gràcies a la Yolanda Ramos, a la Melanie Olivares... És a dir, és una... És a dir, és un tipus de gent que no mirava TV3 no,
i que l'enfocament del tema de la família, que històricament a TV3 havia estat, si vols, més dominguero, si em permet l'expressió, aquí en canvi hi ha un punt més canalla, no? Sí. És una sèrie...
Bueno, s'assembla més... S'assembla més a Quien, Quien Viva, les sèries que estem acostumats a veure a Telecinco i altres...
Sí, juga amb un humor i amb una manera de fer que té molt a veure amb les sèries de ficció espanyola
sí.
I molt poc a veure amb les sèries de ficció catalana. Va. I, evidentment, la gent que potser segueix les de TV3 no li agrada, però la gent que segueix les de Telecinco,
doncs sí,
potser sí que li agrada.
I fins i tot no tan espanyola, perquè això sembla Shameless.
Sí, és a dir, vols una còpia de Shameless.
Fins i tot té un enfocament, no? Sí, més transversal. Que
anem a la tarda, que ahir començava Tot es mou.
No volíem començar aquesta aventura sense enviar una abraçada ben forta a tot l'equip de Tarda Oberta i agrair-los...
Un 14,2, que està molt bé.
És com Tarda Oberta? Igual.
El decorat igual.
Exactament igual. O sigui, a més, tertúlia política, tertúlia cultural... Bueno, amb alguns ingredients dels matins, perquè hi estava Per Moliner, que és una col·laboradora que havia treballat molt amb la Melero i que l'ha recuperat per la tarda. Crec que estava Rahola, també. Que,
cada dia.
Clar, cada dia.
Hola, Rahola.
Sí. Que diguéssim que han intentat barrejar sí. El que ja tenia de Tarda Oberta que funcionava, que era més el tema polític, que potser els matins no es donava tant després de la tertúlia de primera hora, amb continguts molt de...
Bueno, té un ADN molt TV3, perquè clar, la Melero és TV3, sí, encarnada en una persona. Per
segurament
tant...
més barat, exacte, més barat de fer que Tarda Oberta.
La clau és igual, però más barato. Sí.
Jordi Évole, a Salvados.
¿Qué habría que hacer con esta granja?
Por supuesto, cerrarla.
¿Qué responsabilidad tienes?
Bueno, això, veure-ho mentre estàs sopant és una de les experiències més angonioses de la vida. Mira, jo mai feia allò de
picar...
Sí, bueno, clar, jo tenia un bocata de pavo. Però, escolta, aquell efecte de posar-te la mà davant dels ulls i mirar entre els dits, jo no ho havia fet mai des que tenia 14 anys. I l'altra nit ho vaig fer. Perquè aquells porcs que sortíem amb aquells tumors...
Ah, és un tema
aquell
que...
Aquell canibalisme entre porcs.
Molt valent, molt valent.
Molt valent.
D'estrenar això en una hora com que va estrenar. Sí. I davant, i plantant cara a una indústria que té poder, també mediàtic, sí, és a dir que...
No, no, un tema que jo personalment agraeixo que surti.
Sí.
Qual, i és això, apuntant a una empresa, no?
Aquí està.
Que és una cosa que...
Això em va sobtar molt. Sí.
És una empresa que inverteix
una empresa que es gasta la pasta en anuncis. Sí.
Aquí està el tema.
Que, sí, que és una dels grans tòtems empresarials del país i que ja ha reaccionat ràpidament.
Hi ha valor per part de l'Evole, però sobretot per part de la cadena.
Clar, la cadena, clar, a la metra això s'està exposant a que el senyor del Pozo digui, escolti, jo no li poso més diners a 3Media en una temporada.
És una aposta entre Évole i el Pozo, va, posem-ho.
Sí. Sí.
Eduardo Inde i Mira Ximénez del Chester.
Si no tengo argumentos contra Podemos, siempre puedo inventármelos.
Espérate, vamos.
Vamos. ¿Qué más noticias?
O sigui, dos sicaris de la tele, dos professionals, dos assassins en sèrie i imperfectes, que són Eduardo Inda i Mila Ximénez, que et fan un programa ahí sols, te la puntillen i te'l deixen perfecte, i a més surten ben parats. O sigui, Inda, que tothom està dient, no, és que el Risto li va tirar per anys i tal... Jo crec que l'Inda va sortir ben parat el diumenge.
Sí, perquè l'Inda juga amb un registre, que és el registre del cinisme, de digues lo que me digues, jo te lo devuelvo.
Clar, és que Inda parteix del fang. Aleshores, quan tu vas al fang amb Inda, tens les de perdre. Perquè, clar, és un paio que ja està acostumat a...
Bueno, i acabem amb la Laura Rossell entrevistant el Pablo Hasél a Preguntes Freqüents a TV3 dissabte.
I ara pots acabar a presó perquè t'acusen d'enaltiment del terrorisme, d'injúries a l'Estat, a la corona... Tens por d'acabar a la presó?
Aquí jo ja sé...
A veure, és una entrevista que jo, que sóc un defensor fins al final de la llibertat d'expressió, és a dir, per mi hauria d'estar tot permès, tot, excepte una cosa, defensar que matin amb un altre. No? Excepte això, jo crec que s'hauria de deixar llibertat total per insultar el rei, a tot, perquè si no, no té gràcia viure aquí. Clar, quan m'assabento per una pregunta que aquest tio ha penjat un dels tuits que és que m'agradaria que li fotessin un tret a l'Àngel Ros, dic, hòstia, aquí ja què hago? Saps? I si el destinatari del tret, en lloc de ser l'Àngel Ros, em vaig preguntar fos el Vicenç Sanchís o el Tian Riba, sei persones que... No, però aquesta és la qüestió. És a dir, hi ha persones que li es podem fotre un tret virtual i les podem portar a la tele a entrevistar-la segons sigui la víctima del tret virtual?
És a dir, en funció de qui desitges disparar, rebràs una invitació o un aplaudiment o
no et convidaran mai.
Dit això, m'he de dir una cosa, que és que Preguntes Freqüents s'està guanyant en aquests últims mesos ser l'ase dels cops de TV3. I això és bo pel programa, bo per la llibertat d'expressió i bo pels debats, és a dir, si l'entrevista a les Arrimadas o no va ser lo correcte o la políticament correcta com havia de ser, si es van passar o no
es
van passar,
que li va
si Pablo Hasél hi ha d'anar o no hi ha d'anar, si s'ha d'entrevistar a Rosa Quintana, és a dir, benenfia-te'n d'aquests programes que les hòsties et venen de tots cantons.
Sí.
Perquè això vol dir que estàs en Osui Domelé.
Si se'n parla 4 dies abans, clar, ja hi ha debat dins la comunitat política, periodística també,
qui va, qui no hi va,
dono fe, és a dir, és un tema. Sí, ja ha aconseguit que soni el mòbil i sigui el fax, que generi una certa incomoditat.
Un moment, els crítics de televisió que en saben molt,
tenim molta feina.
Tal, sí, és a dir, de la mateixa manera que jo pots dubtar molt de TV3 i fins i tot d'aquest programa, jo que a Televisió Espanyola, 24 Hores, aquí felicito Televisió Espanyola per l'Operación Triunfo que ha fet, que és magnífica, que el 24 Hores estigui fent una roda de premsa del president de Tabàrnia,
en directe, ara,
amb Albert Boadella, em sembla molt bèstia.
Amb un Queiron, com si fos...
Com si fos real, el president de Tabàrnia, la situació política i social en Catalunya. Vol dir que directament a Televisió Espanyola se n'estan fotent del que està passant a Catalunya.
Clar, bueno, està...
Això podria ser un gag de José Mota.
Sí, és un gag.
Quan fa un gag d'imitació de polític, que surt al Queiron, no? El president... Però és que és real.
Està subratllant una broma.
És que de bosc, és de les coses més bèsties que he vist mai a la televisió.
És com un acudit, però...
Que és que un tio...
Sí, és el Camaleó.
Exacte, és el camaleó. Ho estan fent en directe.
Però beneït.
Sí, sí. Sí, el canal 24 hores està fent en roda de premsa el president de Tabarni analitzant la situació política i social en Catalunya.
Amb Tomàs Guasch, de, no sé si és vicepresident o...
Està
el Tomàs Guasch. Està el Tomàs Guasch, un senyor que és el doble d'ell.
I el Boadella amb l'escarapela espanyola, doncs, explicant al poble, doncs, què
passa. No, no, és acollonant. És un mitjà públic, eh?
És un mitjà públic, per això.
És que és acollonant.
És com si ara, jo què sé, com si ara el Toni Albà estigués fent una roda de premsa i el 324 l'estigués fent.
Exactament.
Bueno, el fax a vegades, el Toni Albà...
Això no ho fotem. Mira que crec que hi ha hagut un reflotament de Televisió Espanyola, gràcies a Radio Jareño.
Sí.
Brutal.
En l'entreteniment.
Bueno, però l'entreteniment l'has de comprar, eh?
No, evidentment. Sí. No, és un encert, però vull dir que una cosa és la Televisió Espanyola de l'entreteniment
i l'altra és que crec que...
La informació.
Que la informació...
Mira, ara han tallat i la locutora està fent un resum.
Jo estic a favor de l'humor i això és un gran programa d'humor.
Que fort. Bueno, escolta'm una cosa. De la gala vols dir alguna cosa?
De la gala dels Goya. Home, que primer, jo tenia molta confiança en els xanantes, a Joaquín Reyes, a Sevilla, i em van defraudar molt perquè m'han semblat avorrits, no tenien xispa, no tenien gràcia. I després, allò de que cada 5 minuts li donessin un premi a Andia, jo pensava que era una broma, també. Com això de Tabarni, ara, directe de 24, pensava que era mentida, no, que no existia
ara
Andia.
Ara estan dient, per exemple, que segons quins gags, per exemple, la Letícia Dolera, que li contesta malament...
Estava pactat.
És a dir, per mi és pitjor encara. Perquè l'únic moment que podia haver estat de certa inspiració humorística, no?, és una cosa improvisada, resulta que també està pactat.
Tot es fan, està pactat i és dolent.
I és dolent. Clar. I aleshores és com...
Està pactat, és dolent.
No empitjoreu més el tema.
Per
no?
mi l'únic gag que va saber estar a l'alçada dels personatges principals va ser el del Boyero.
Va ser el millor.
Per mi va ser el millor gag, perquè el Boyero, que personatge que no seré jo qui defensi en públic, no, però no. Que haig d'admetre que em va provocar una riallada considerable i té mèrit.
Dice, siempre son un listo y un tonto y aquí sois dos tontos. Bueno, pues sí, tenia raó.
Sí, tenia raó.
Era Boyero,
però una vegada
fent de Boyero, no? I jugant una mica el paper de...
Adéu, Amela.